No. Val. No, no, perquè ja ens hem passat de temps. De fet, aquesta notícia ja l'havien d'haver guardat, però bueno, mira.
Bueno, ja la passarem.
Vinga.
Doncs, amics que esteu a casa, senyores, senyors, cuinant, fent el dinar, que sigui un bon dinar i a l'hora de menjar, bon profit, i els que aneu al restaurant també. Un bon menú, una bona carta, i bon dinar i bon profit a tots.
Molt bé, doncs vinga.
I fins la setmana que ve, adeu, amics.
Doncs fins la setmana que ve, doncs ho deixem aquí. Ara ja passem el torn al més calent a l'Aguera amb l'Ona Vila. Gràcies i demà hi tornem. Adéu-siau, que acabin de passar doncs, un molt bon dia.
Veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giner, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Gregotecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Geosinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
A la tauleta també, setmanari de la d'Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de la d'Empordà va amb tu. Sí, on sí, tu, les notícies a prop teu, setmanari de la d'Empordà, Empordà va amb tu. El quios, mòbil, el PC, a la tauleta també, setmanari de la d'Empordà, Empordà va amb tu.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 12 de maig, m'agradaria començar el programa parlant d'educació, i és que avui els docents han tornat a la vaga, amb la primera de les tres jornades de vaga al sector educatiu de tot Catalunya, anunciades per aquest tercer trimestre. A primera hora del matí, mestres i professors han tallat carreteres a diferents punts del territori i en alguns han fet marxes lentes en direcció a Barcelona amb cotxes i bicicletes, provocant cues i embusos que han durat pràcticament dues hores. Ara a les 12 ha començat la manifestació multitudinària a plaça Urquinaona i en un recompte d'USTEC fet a les 11 del matí, el sindicat xifra la vaga en un 70% i el qualifica d'absolutament majoritari. Pel que fa als centres educatius de l'Escala, l'informatiu us ho detallarem més bé, però el seguiment de la vaga ha estat massiu entre professorat i alumnat, amb més d'un 70% de secundació a primària i d'un 80% a secundària. Les demandes dels professors són les mateixes que els últims mesos: rebaixar les ràtios, rebaixar la càrrega burocràtica, més recursos per l'escola inclusiva, un augment de les plantilles i un augment del salari dels docents. El tercer trimestre de mobilitzacions arriba en un moment en què el col·lectiu ja ha dit prou i en resposta a un enrocament del govern que va pactar fa mesos amb els sindicats minoritaris UGT i Comissions Obreres un acord no ratificat per la majoria de la comunitat educativa, que reclama més ambició en les millores. Així com una resposta també a les infiltracions policials de fa unes setmanes a les assemblees de docents. De fet, a la manifestació i a les columnes s'han sentit càntics tant en contra del Departament d'Educació com també del Departament d'Interior, amb consignes com "Parlon, Niubó, volem la dimissió". De moment, la consellera d'Educació, Esther Niubó, continua defensant l'acord signat i espera que la reunió d'aquest dijous amb els sindicats serveixi per rebaixar la tensió en el sistema educatiu. Ara bé, USTEC ja ha avisat que les mobilitzacions no s'aturaran fins que s'arribi a un acord ratificat per la majoria del col·lectiu docent. En aquest sentit, la portaveu del sindicat majoritari de mestres, Yolanda Segura, ha assegurat que amb 400 euros més al mes es podrien aixecar les vagues. Una demanda que Niubó ha titllat de maximalista, tot defensant que amb l'augment pactat amb els sindicats minoritaris, d'aquí 4 anys els docents catalans seran, diu, un dels més ben pagats de l'Estat a nivell retributiu. Avui també s'han sumat a les protestes l'escola concertada en una manifestació 10:45 convocada pel seu sindicat majoritari, i qui també està enmig de mobilitzacions són els docents valencians, que hi van iniciar una vaga indefinida secundada, segons els sindicats, per un 90% de la plantilla. La protesta d'avui s'emmarca, com dèiem, en el calendari de mobilitzacions del tercer trimestre, que va arrencar amb aturades el 7 de maig i s'allargarà fins al 5 de juny. Es preveuen fins a 17 dies d'aturades entre manifestacions unitàries, vagues territorials i concentracions als centres. I ara sí, després d'aquest apunt, anem a fer un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimarts obrirem una nova plana del Temps de Terra amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd. Tot seguit el Parlem de Salut, conversarem amb l'infermera Esperança Llobé, de la Vessa de l'Escala, i el toc musical el posaran els Sons de Taverna d'en Joan Brugués i el vermut musical d'en Paco Torres. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia. Estic amb el mocador aquí, estornudant tot el dia, però tranquils, que no és l'antivirus, eh? No.
Ara ens havíem espantat.
No. I això de les vagues d'educació, eh? I a sobre, amb la gracieta dels policies infiltrats en les assemblees de mestres, això és tremendo. Ahir sortia la consellera a dins de que, bueno, aquests operatius són policials, no són polítics, per tant, això vol dir que el trapero no hi té res a veure, no?, segons ella. Llavors, cap pobre trapero no li exigim la dimissió, eh? Però és que també li exigeixen amb ella la dimissió.
Clar. Aquí algú ha de respondre.
A mi que em diguis que és una decisió operativa i no operativa i no política, em sembla molt bé, però la responsabilitat acaba sent política igualment.
Exacte.
O sigui que
algú les va autoritzar aquestes
informacions. Bueno, clar, el que ella ve a dir és que, com que és un operatiu policial, no hi ha una autorització de la Direcció General de la Policia. Mm-hmm. No és necessària una autorització. Per això ella defensa, o sigui, defensa això que el trapero no té res a veure, i ella encara menys. Però és que igualment...
Algú ha de respondre, sí.
Esto no va així.
No pot passar. Així, perquè, potser no s'ha de demanar autorització, però algú ha de supervisar. Això no pot passar.
Exacte. I a mi, bueno, si això què vol dir? Que la policia fot el que li dóna la gana? No.
Clar. Exacte.
No puede ser. No puede ser. Bueno, escolta'm, va,
anem a aterrar l'escala.
Exacte. Va, parlem de que es comencen a retirar els patinets que no compleixen la normativa. L'Escala no som un poble diferent de la resta de municipis catalans i tenim, doncs, bueno, tampoc diria una allau, però sí que la presència de patinets...
Home, se'n veuen.
Se'n veuen. I força. Vale, llavors, ha començat a aplicar la normativa sobre patinets, perquè en tenim una, de normativa, que consti, i la policia local està fent els controls per controlar que es compleixi i que s'està retirant de la circulació els que no estan homologats. Es revisen la documentació, el casc, l'assegurança o el compliment de les normes de circulació. Mm-hmm. De moment no estem parlant de sancions, eh? Estem parlant aquí de control i de campanya de... Bueno, de retirar patinets, sí que no estiguin homologats, eh? Però...
Bueno, de fet, a veure, si hi ha una normativa s'ha de fer complir, no?
Sí, exacte, que això és el que s'hauria... Exacte.
Si no, les normatives queden en paper mullat i no serveixen per res.
Tenim la normativa, doncs l'apliquem, ja està, l'apliquem. També parlem dels Premis Arrels del Vi, que han reconegut els millors vins de l'Empordà. En els guardons que s'han entregat a l'Alfolí de la Sal són l'Avançala, a la Fira Vitivinícola, vinícola, no sé com dir-ne, que enguany es celebrarà el 23 i 24 de maig a Sant Martí d'Empúries. Un altre clàssic d'aquí de l'Escala, ja. Arrels del Vi, bueno, aquesta fira... Tu tens sentiments encontrados, no?, amb aquesta fira, perquè té un elevat preu. Bé, és veritat, l'entrada és...
La trobo una mica sibarita, diguem-ho.
Vale.
Podríem dir-ho així.
Bueno, clar, tenim en compte que l'entrada inclou els tasts dels diferents vins,
clar,
no?
Però jo considero que si no vols beure vi, també hauries de poder entrar.
Sí, però clar, és una fira del vi.
Sí, però potser tu tens... O sigui, potser hi vas amb algú que vol beure vi i tu no.
Llavors,
tu has de pagar els diners que val si no beuràs ni una copa de vi. Llavors hi hauria d'haver dues entrades. Una entrada amb tas i una entrada sense.
Ja està.
Exacte, més barat.
Però bueno, clar, amb ells el que els interessa és que tu compris el vi. Llavors, si tu no beus vi, no ets un...
No, clar, no ets un client potencial.
Un client potencial, no nos interessa que vengues.
No estàs a fer fotre, sí. Però si tens un acompanyant que sí que li agrada el vi, no hi pots anar-hi tu tampoc?
Clar. Bueno, si pagant. Pagant hi vas.
Pagant sense beure.
I les copes a l'altre. Bueno, va... dit això, això és un detallet, eh? La fira està molt bé i els amants del vi és per vosaltres, aquesta fira, eh? Això està claríssim.
De fet, els tindrem la setmana que ve aquí a l'Aigüera, vull dir que no hi estic pas en contra, de la fira.
No, que quedi clar que... I a més, és, bueno, els vins de l'Empordà, quedi dels vins de l'Empordà...
Home, els millors.
Que fa uns anys ens batallàvem allà... El blanc sempre ha sigut potent, però tenia el seu... li costava, no? Perquè, bueno, eren vins forts i vins molt alcoholitzats pel meu gust, no? I han millorat moltíssim, i avui dia estem amb denominació important. Bueno, va, doncs ja no ens embarquem més amb el tema dels arrels del vi, que ja veiem que ens agrada el vi. Vinga, parlem de la vaga general als centres educatius de l'Escala, bueno, de l'Escala i de tot Catalunya, els... La vaga de...
Sí, la vaga de docents.
De docents, que estàvem comentant abans. Aquí a l'Escala, els centres educatius estan cridats a la vaga general. Engega així el calendari unitari de reivindicacions que s'allargarà fins al 5 de juny, bueno, fins a acabar el
cole, diguéssim. Pràcticament el curs, sí.
Les escoles Empúries i Escolapi i l'Institut han cobert els serveis mínims i valoren el seguiment entre mestres i alumnes com a majoritari. Per tant, l'Escala no ha estat una excepció de la vaga de la resta de centres catalans. També parlem del Festival de Jazz By the Sea, el Club Ultramar. Vale? El bar, sí. La sisena edició del cicle Jazz By the Sea, el Club Ultramar, ofereix fins al mes d'octubre fins a 9 concerts en un format íntim i exclusiu, un esdeveniment que promou la cultura de club i que permet viure una experiència única gaudint del jazz. I un esdeveniment que té un concert final que acaba sent gratuït per tothom, que també, doncs, s'organitza conjuntament amb l'Ajuntament. De moment, doncs, tenim aquest festival. Que continua endavant.
Perfecte, doncs tota la informació a la pàgina web,
sí.
I també tenim una entrevista a l'Aigüera que vam fer la setmana passada, si algú la vol recuperar. Allà està la web.
Allà tindreu més detalls dels, dels grups que venen, exacte, dels artistes, etc. No? Va,
esports?
Sí, anem als esports. La Juventus i Canteres Espanyoles s'interessen pel juvenil David Gómez. Anem a veure què està passant aquí. El juvenil de l'Escala David Gómez, de 16 anys, ha entrenat amb la Juventus i ha, despertat l'interès de canteres de la primera divisió.
Aquí estem parlant de futbol, eh?
Sí,
pels que no
sí,
som
perdó,
experts en
perdó,
esport, estem parlant
perdoneu,
de futbol.
Sí, 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 exacte. Sí, tenim aquesta... Tenim aquesta mania, la gent d'esports encara més, de...
De no especificar quin esport és.
D'allà, quan no dic el què, és que estic parlant de futbol perquè ja és l'esport que ho omple tot.
Exacte.
I no, no és així, o no hauria de ser així. Estem parlant, efectivament, de Juventus, un equip de futbol, i les canteres dels clubs de primera divisió de futbol. Bueno, doncs, tot i així, el David Gómez té contracte fins al 2027 amb els...
Amb
l'Escala. I una Escala que acaba de segellar la permanència a la preferent. Per tant, bueno, veurem què passa, no? Mm-hmm. Però, clar, és anar a la cantera del... Bueno, escolta'm, això és llaminer, també. Va.
Veurem què acaba decidint aquest noi,
sí,
no?
Sí, tot depèn d'ell.
Ell decideix el que més li convingui amb ell.
Exacte. Llavors, parlem del temps, amb canvis a la vista, amb una primera tongada de tempestes aquest vespre, i demà quedarà un ambient més fresc i un dia insegur. Tenim una setmana complicadeta d'inestabilitat, de primavera total, eh? Ara fa sol, ara plou, ara...
Sí, a més, avui havia de ploure. Jo no he posat la rentadora perquè havia de ploure i mira quin sol.
Bueno, sí, 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 però diu que al vespre sí.
Al vespre. Que jo em pensava que plouria tot el dia.
Clar, no,
aquest detallet em va faltar.
No, perquè no, si estem allò pendents de la previsió d'en Sergi, en Sergi ens especifica, fixa't tu, el dissabte, amb el triumvirat.
Va dir que plouria a les 7, a les 6 ja estava plovent.
No, però no, era les 6.40. Les 6.40 que va començar a ploure. Bueno, es va avançar 20 minuts, escolteu.
20 minuts,
és que
pobret,
també,
sí,
sou,
no passa res.
Sou. Però efectivament, el va anar aguantant.
Sí, sí.
I quan ell va dir que plouria, va ploure. Si és que
sí,
què
sí,
més
no,
voleu?
Sí, la clava, en Sergi la clava.
Què més voleu? Escolta'm, doncs ara ens diu que al vespre... Que és un terme ampli, eh?
És un terme ampli,
és
sí.
És un terme ampli, vespre.
Però bueno, si plou demà al vespre, ja comet... està bé.
Com, no,
avui
al vespre.
Vespre.
Aquest vespre, exacte. I demà, ambient fresc i dia insegur. Sí, demà podria ser que... Sí, que podria ser que plogués en qualsevol moment. Però avui, al vespre. Vinga.
Perfecte, Lali, doncs ens amplies tot això al punt de la 1.
Sí,
una.
Exacte.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I per continuar com cada dimarts amb els Sons de Taverna d'en Joan Brugués.
Sons de Taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
A la tardor del 2014 va néixer a Montblanc el grup Habana Vieja Habaneras, que interpreta majoritàriament habaneres clàssiques, cançons de taverna i valsers mariners amb un toc personal. Dos anys més tard, publiquen el seu primer disc on s'inclou la manera de producció pròpia, La barca del Lamín, dedicada al drama humà dels refugiats. L'escoltem.
En aquesta barca no es parla d'amor, ni es pensa en el ron ni en boniques mulates. La mou l'esperança, l'empeny el dolor, la frenen els llamps, les tempestes i els vents. En una aventura només per valents, la barca de la seus mariners van fugint de la guerra, somien viure en pau i ser més de nosaltres, un futur pels seus en aquesta terra. pàtria una nova bandera. El fred i la por són companys de travessa. La barcada en l'àmbit no és com les de més. Per això l'anomenen d'una altra manera. El seu gran viatge no es fa per plaer, però també es mereixen la seva venera. La barca de la busca llibertat. Els seus mariners van fugint de la guerra, somien viure en pau i ser un més de nosaltres, un futur pels seus en aquesta terra.
Més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I ara és moment de parlar del camp amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd, propietari de Fruites Núria. Pere, bon dia.
Molt bon dia, Ona, molt bon dia.
Pere, aquests dies has estat notícia per una sanció que t'han posat. Explica'ns què ha passat ben bé.
Pues és una història curiosa que no la volia donar a conèixer, perquè ve de llarg. És a dir, ho explicaré pels nostres oients perquè és una cosa curiosa, ho he explicat a nivell particular, però en els nostres oients vull que ho sàpiguen, perquè el tot el ressò ve de que clar, m'han posat una multa de 10.000 euros per anunciar el magatzem i botiga de Ventalló a peu de carretera, que incompleix la llei de carreteres. És clar, i davant d'aquesta denúncia, que és cert que incompleixo la llei, però és una llei tan, com ha dit un amic meu que és fiscal, diu: Pere, les lleis injustes s'han de canviar. Doncs mira, ho explicaré una mica, si et sembla, des del principi. Què et sembla?
I tant, sí, som-hi.
Mira, la cosa és que fa 15 anys, amb la crisi, vaig decidir obrir en aquí Ventalló, reconvertir un magatzem que fèiem servir per distribuir a restaurants i hotels. Vaig pensar aprofitar, i allà on triem la fruita, les pomes, els préssecs, cireres, que teníem moltes abans, reconvertir-ho en botiga. Però és clar, em vaig trobar que aquí perdut al mig d'un poble necessitava posar un cartell per anunciar-ho. Aquest cartell vaig anar a Carreteres, que és el departament que té que autoritzar, i em van dir: no, això no es pot fer, està completament prohibit anunciar res. Dic: home, però de cap de les maneres, no hi havia una manera amb unes bales de palla al mig del camp posar una pancarta, o fins i tot em vaig imaginar un globus que anunciés que allà hi tenia una botiga. Perquè és clar, quan jo vaig a aquest magatzem a Ventalló, la gent em va criticar que era molt lleig, que tot una paret groga, i jo vaig, el que se'm va acudir per una mica per difuminar aquesta sensació gran d'una cosa, un mastodonte que dic jo, és plantar arbres. Vaig plantar arbres, és clar, allò va quedar amagat.
Clar.
I ara no es veu res del que hi tenia aquí. Per tant, necessitava posar cartells. Com que no em van donar permís, vaig anar posant pissarres pissarres d'aquestes negres amb guix i anunciava que a tants metres venien fruita. Bé, això fa anys em va comportar una sanció de 600 euros que la vaig pagar i bé, jo com que soc tossut i m'agrada defensar les coses que trobo injustícia, perquè a pagès no es pot anunciar com fan a França, a Holanda, Noruega, Alemanya, aquests països que poden anunciar petits productors. Imagina que jo fes formatge i volgués anunciar la venda de formatges directament de pagès, o vendre ous de la ferma, que diuen els francesos, o préssecs. Això no ho podem anunciar a pagès, perquè algú es va inventar des dels despatxos una llei que deia que en cert punt podia ser lògic que al mig d'un camp de sembrat no hi hagués un anunci d'un hotel de la costa o el que sigui, doncs, en canvi, arran de carretera sí que és molt necessari quan hi ha una activitat d'aquestes agrícola que es pugui anunciar. I aquí ha estat la meva lluita constant durant aquests 15 anys.
Per tant,
he pagat tot. Sí, digues.
Clar, fa 15 anys que tens el cartell posat, però la sanció t'arriba ara, eh? Vull dir, han trigat 15 anys a multar-te.
Han trigat 15 anys. Suposo que depèn molt del criteri de la persona que és el vigilant de carretera. Suposo que van canviar el que hi havia abans, es va jubilar, i n'hi van posar un altre que va dir això és denunciable. Amb llei a la mà, evidentment, és denunciable. Però és que quan me va denunciar al desembre, me va denunciar exactament per tenir uns cartells a peu de carretera, dues caixes de pomes i una pissarra. I això em va venir una sanció de 10.000 euros. Com que si tu ens l'ocupa l'administració, ja ho saps, que t'abona un 40%, doncs vaig pagar-ho. Vaig pagar 6.000, vaig callar i no vaig dir res. Però resulta que ara, això era el desembre que vaig pagar la multa, vaig pensar ben amortitzat, mira, és una propaganda que has fet, has contribuït a la Generalitat i ja està, i no t'empiparan més. Va venir un paper que tenia 10 dies de temps per treure els cartells. Jo estava aquí a casa, la meva jove em va dir, diu, Pere, denuncia això, sisplau, perquè sí que és una injustícia. I vaig fer un tuit, pensant-me que, com els meus tuits, que ho veurien 200, 300 persones, i aquest tuit resulta que es va fer viral. L'ha vist ara prop de mig milió de persones i he tingut 3.000 comentaris, i tots aquests comentaris i retuits que m'han fet tots han sigut positius i donant-me suport. Per tant, com que m'han donat suport tanta gent, doncs em va trucar el conseller Òscar Ordeig i em va dir, Pere, això jo veig que això és una injustícia i aquestes lleis hem de mirar de canviar-les. Hi ha un grup parlamentari que ha presentat una moció al Parlament per mirar d'adaptar aquesta llei avui dia, que tot, diguem que el sector primari, les botigues de proximitat i tot això s'ha de anar als pobles petits, que hem de potenciar-ho, i sembla que ara les coses s'estan canviant i crec que bé, que anem per bon camí.
Clar, perquè Pere, no ets l'únic que té cartells a prop de carretera. No sé si has pogut parlar amb altres pagesos que també tinguin anunciats cartells i han rebut sancions.
Algun ha rebut una sanció petita de 300 euros. M'imagino que això a mi m'ho han fet per escarmentar-me. Perquè com que jo no crec, pago la sanció i no crevia, d'alguna manera escarmentar. Però és que jo no lluito per mi. Que jo, de fet, podria jubilar-me i tancar aquesta empresa, tancar Fruites Núria. Però és que fa 40 anys que la vaig fundar, 45, i em sap molt greu les 15 famílies que pengen d'aquesta empresa, allà on donem tant de servei, que està sempre obert, doncs jo pensava que el meu deure era defensar-ho, no per mi, perquè si fos en plan egoista, la tanco, ara no dec res a ningú, indemnitzo tots els treballadors i dic de renta. Però no vaig voler-ho fer, vaig preferir lluitar, denunciar això, a veure si podem arreglar per tots aquests pagesos que dius, o aquestes botiguetes que tenen cartells que de moment no els han denunciat, però que sí que els denunciaran si no es canvia aquesta llei, perquè és una llei tan estúpida que diu que en els pobles rurals no pots denunciar-te. En canvi, l'incongruència més gran és que en zona urbana sí, d'un poble, però és que aquest meu magatzem està a 30 centímetres de la zona urbana. I en una carretera, que carreteres, que és el que m'ha denunciat, considera que és la carretera urbana, per això hi ha un 50 per hora de limitació. En canvi, això no ho miren, els cotxes aquí passen alguns a 100 per hora, que m'he comprat un aparell per mesurar la velocitat dels cotxes que passen, i en canvi això no ho denuncien, ni posen cap semàfor, ni posen res, amb el perill de que alguna criatura en bicicleta passi i l'atropellin. Per tant, jo davant d'aquestes coses em rebel·lo, vull dir, tinc la sort que tinc veu en els mitjans, em van fer entrevistes amb televisions i programes importants de ràdio, i això ha arribat a tanta gent que espero i desitjo de tot cor que això serveixi per tothom. No per mi, que també, però que serveixi per tots la gent que vol viure de produir un producte del camp, vendre-ho directament a la gent, que de fet molta gent em diu que aquest tipus de botigues els hi encanta, que són antiestrès, que poden estar relaxats, i això és el que vull defensar.
Mm-hmm. Per tant, Pere, ara la situació està que s'ha presentat una moció, no?, per veure si es revoca aquesta llei.
Exactament. El que passa que avui ha vingut un parlamentari a veure'm a casa, i que és el que va presentar aquesta moció, i m'ha dit, diu, mira, això anirà endavant ràpid, però com que el govern vol presentar els pressupostos i si hi ha acord, tot l'altre queda aparcat. M'imagino que deixaran aquest marge, aquests 10 dies no m'ho faran, i a més, tinc un cartell més modern per posar en el lloc que tenia aquest, que el vaig encarregar, perquè molta gent deia, home, és que això sembla un magatzem, no sembla que vengueu al públic. I vaig fer una cosa més original, més maca, que és el que vaig penjar en el tuit. I de moment no ho poso, esperant que em diguin com ho tinc que fer.
Mm-hmm. Doncs Pere, anirem seguint una mica com evoluciona, ens mantens informats, a veure si aconseguim canviar aquesta llei i permetem anunciar aquests petits negocis a peu de carretera.
Exactament, com tota Europa, pràcticament tota Europa fa, i França s'hi han posat molt en sèrio, i si tu viatges pel sud de França veuràs que qui ven oli posa oli, venda directa, està ple de pissarretes i cartells petits que diuen que distreuen el conductor. Jo crec que el que distreu més és aquests grans cartells que posen a les carreteres, que et maregen cap a la dreta, cap a l'esquerra, 80, 90, això crec que distreu molt més.
Doncs Pere, ens mantindrem informats de com evoluciona el tema. Moltes gràcies per explicar-nos-ho avui aquí al Temps de Terra.
Doncs gràcies a vosaltres per fer-ne difusió, que tot el grans de sorra són importants.
Ens retrobem la setmana que ve, parlant de fruites i verdures.
Podem parlar d'alguna fruita, alguna verdura de temporada.
I tant, gràcies Pere.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per encetar aquesta segona mitja hora de programa, és moment de fer el vermut amb en Paco Torres i avui també amb la Malú.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal? Com estem? Avui en el vermut musical, Malú. Amb el nom de pila Maria Lucía Sánchez Benítez, coneguda artísticament com a Malú, nascuda a Madrid el dia 15 de març de 1982. En l'actualitat té 44 anys. Va començar a gravar el seu primer disc entre els mesos de gener i febrer de 1998. El disc titulat Aprendiz, i va comptar amb la col·laboració d'Alejandro Sanz. Es van vendre 650.000 còpies. Després del seu primer àlbum, va realitzar una important gira a Espanya i Llatinoamèrica. Ha gravat 13 àlbums entre 1998 fins al 2018. Ha venut més de 2.500.000 discs fins ara i ha obtingut 10 discs de platí i 4 discs d'or. Cançons populars, Blanco y Negro, A prueba de ti, Invisible, Ahora tú y toda. Els premis Amigo, otorgats per la Societat General d'Autors de 1998, va obtenir a la millor artista de revelació. També va ser nominada al guardó de la millor artista femenina i dos nominacions als premis Grammy Llatins. Malú actuarà en el Festival de Can Roig el proper mes d'agost. Escoltarem per Malú Tola.
Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per continuar, avui coneixerem una d'aquelles històries que sorprenen, perquè sovint la realitat supera la ficció. És moment del Coses que passen amb l'Aniol Ribas de Ràdio Vilafant.
És diumenge al matí. A l'Atlàntic Nord, el mar està sorprenentment tranquil.
El vaixell Polar Prince avança lentament, mentre a popa un grup de tècnics controla una petita pantalla que mostra un punt que baixa mil·límetre a mil·límetre cap a la foscor més absoluta del fons marí. Aquest punt és realment el submarí Titan, que fa una hora i mitja que ha iniciat el seu descens, i tot sembla anar segons el previst. De sobte, però, algú s'atura. La pantalla ha quedat congelada. Un tècnic intenta reconnectar, i no passa res. Un altre prova la ràdio. Silenci. Passa un minut, en passen dos, i finalment algú diu el que ningú volia dir. Hem perdut el contacte. En aquell moment ningú ho sap, però acaba de començar una de les recerques més mediàtiques de la dècada, i el destí d'aquell petit submarí de fibra de carboni ja està escrit. Richard Stockton Rush havia sigut sempre un apassionat de l'exploració, i de jove el seu somni era poder visitar Mart. És per això que de jove va optar per una de les vies més comunes per acabar sent astronauta, la de llistar-se com a pilot militar. Però Richard es va trobar amb un greu impediment. Un problema a la visió va fer que no pogués aplicar per aquest càrrec, truncant així la seva carrera com a possible astronauta. És llavors quan Stockton Rush va demostrar el seu caràcter explorador i va prendre una decisió que el va dur fins a la història que tenim avui. Va decidir canviar l'exploració espacial per l'exploració marina, fundant OceanGate. Què diferenciava aquesta empresa de les altres? Doncs aquesta, a part de voler promocionar la investigació marina, també volia fer-ho amb el turisme. OceanGate volia portar persones normals, no científics, no militars, a llocs que fins ara eren pràcticament inaccessibles. Això incluïa, evidentment, la joia fosca de l'Atlàntic Nord, les restes del Titanic. Però Stockton Rush considerava que les lleis d'exploració submarina a Estats Units eren molt restrictives i molt poc flexibles. Aquestes impedien la immersió de naus per sota dels 45 metres per motius de seguretat. Però Richard Stockton Rush tenia un altre pla. Com ja us he explicat, volia arribar a les restes del Titanic, que se situen a uns 3.800 metres de profunditat. Perquè us pugueu fer una idea de com de profund és això, el màxim recomanat pel busseig recreatiu són 40 metres. Als 330 metres de profunditat trobem el rècord mundial de busseig. Baixar més profund d'això podria causar danys terribles pel cos. A uns 700 metres de profunditat ja són poques les espècies marines que hi viuen, però es poden arribar a veure alguns catxalots o calamars gegants. I és que a partir del quilòmetre de profunditat ja no arriba cap raig de sol i entrem dins el que es coneix com la zona afòtica. Tot i així, encara queda molta profunditat a l'oceà. Els calamars gegants poden arribar-se a enfonsar fins a 2 quilòmetres, més o menys. Però, esclar, això és encara 1 quilòmetre i 800 metres per sobre del que volia arribar al Titan. Això significa una pressió tan extrema que qualsevol error, qualsevol defecte, es converteix en un desastre inevitable. El Titanic sempre ha tingut un intent inexplicable. És el record d'una tragèdia, un museu congelat en el temps, en un dels llocs més inaccessibles del planeta. Una visita que atrau a molta gent i de molts tipus diferents. És per això que Stockton Rush va fer que qualsevol persona, literalment qualsevol, que pagués 250.000 euros, pogués pujar-se en aquesta missió per veure les restes. I així neix el Titan, un submergible diferent a qualsevol altre d'aquella profunditat. Primer, perquè tenia una cambra interior relativament ampla per establir 5 persones, i segon, perquè per aconseguir-ho utilitzava una combinació de titani i fibra de carboni. La fibra de carboni era clau per reduir el pes i poder augmentar l'espai. És un material molt fort, però sobretot en direccions concretes. El comportament d'aquest material, sota pressions 400 vegades més grans que les de la superfície, era molt més desconegut. És per això que diversos especialistes navals ja van advertir del perill d'aquesta decisió. Amb el temps i la fatiga del material, es podien generar microfissures invisibles, però que cada vegada anessin fent que aquest casc estigués més malmès i més castigat. A més, un fet que podia fer saltar les alarmes és que el Titan era un vehicle sense certificació de seguretat externa. Rush defensava que els processos de certificació eren massa lents i que frenarien la innovació. Deia que si els grans pioners haguessin esperat a permisos, moltes tecnologies ara no existirien. Però els experts no ho veien així. El 2018, una associació internacional d'enginyers submergibles va enviar una carta formal alertant que operar el Titan sense certificació podia acabar en conseqüències negatives greus. De fet, un dels enginyers interns de l'empresa, David Lockridge, també ho havia advertit. Va demanar proves exhaustives del casc i va expressar una preocupació pel sistema de test de pressió.
va ser acomiadat i després va denunciar l'empresa. Totes aquestes alertes ja existien anys abans de la tragèdia. El 18 de juny de 2023, el Titan iniciava una nova immersió turística. Era una operació que ja havien fet unes quantes vegades, tot i que no masses, perquè cada descens era complex i car. A bord hi havia 5 persones amb perfils molt diferents. Stockton Rush, pilotant la seva pròpia creació, Paul-Henri Nargiolet, conegut com a Mr. Titanic, un dels experts més reconeguts sobre el vaixell enfonsat, Hamish Harding, empresari i aventurer que havia participat en rècords de vol i expedicions extremes, i Shahzada Degut i el seu fill Suleiman, de 19 anys, que vivien al Regne Unit i formaven part d'una família molt coneguda al Pakistan. Al principi, aquesta expedició, per la que cada un d'aquests participants havia pagat $250,000, comença amb normalitat. El Polar Prince, el vaixell de suport, rep missatges acústics confirmant la posició i l'estat del submergible. Però cap a les 10 del matí, aproximadament 1 hora i 45 minuts després de començar, el Titan deixa d'enviar missatges. No era una pèrdua de senyal esporàdica, era un tall complet. El Polar Prince inicia el protocol d'emergència. Ràpidament es dona l'avís a la Guàrdia Costanera dels Estats Units al Canadà i a diverses institucions que tenen robots no pilotats capaços d'arribar a grans profunditats. Llavors comença una cursa contra rellotge. Els mitjans d'arreu del món en parlen. Les notícies destaquen que, en teoria, hi ha oxigen per 96 hores. I es comença a fer un càlcul terriblement públic de quantes hores queden, quantes possibilitats hi ha. Però tot això tenia un problema. Aquell càlcul només tenia sentit si el Titan estava intacte. I, en realitat, això ningú ho sabia. La recerca es converteix en un mosaic de vaixells, avions i robots submarins que intenten buscar sorolls o indicis d'on pot ser el Titan. 4 dies després de la immersió, el 22 de juny, un robot no pilotat enviat des d'un vaixell especialitzat localitza restes sobre el fons marí a uns 500 metres de la proa del Titanic. El que es veu són imatges inequívoques, fragments del tren d'aterratge, peces del casc i seccions de fibra de carboni completament desintegrades. Tots separats, com si el submergible hagués estat literalment aixafat. La conclusió final arriba només moments després. El Titan va implosionar. Una implosió a 3.800 metres no és comparable a cap altra cosa. És tan ràpida que és pràcticament instantània. Parlem d'uns 500 mil·lisegons. La pressió és tan extrema que, si el casc falla, el col·lapse és immediat i absolut. Els experts coincideixen en que va ser tan ràpid que els tripulants ni tan sols se'n van donar compte del que estava passant. No van ser ni conscients de la seva pròpia mort. Les investigacions posteriors apunten cap a diversos factors combinats. La fatiga acumulada de la fibra de carboni, l'absència de la certificació de seguretat externa, ter experimental del disseny. Tot allò que anys enrere ja s'havia advertit s'havia acabat complint. Després de l'accident, OceanGate va anunciar que suspenia totes les operacions i la comunitat científica va obrir un debat que encara ara dura. Què es pot deixar en mans de la iniciativa privada quan es tracta de riscos tan extrems? Quins són els límits imprescindibles i fins a quin punt la innovació pot saltar-se les normes? És irònic, perquè la història del Titan, d'alguna manera, reflecteix la història del propi Titanic. Dos projectes presentats com a fites tecnològiques, dos símbols de progrés i valentia, que acaben convertint-se en advertències sobre l'ambició sense supervisió. Però també és la història de 5 persones que van perdre la vida intentant viure una experiència única. I un record de que, a vegades, la tecnologia pot ser revolucionària, però la física no perdona, i el mar tampoc. És una història que ens parla dels límits, de l'ego, de la fascinació i de la importància, sempre, de fer cas dels avisos. Doncs això ha estat Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar el programa i fins a la pròxima.
Heu escoltat Coses que passen.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Parlem de salut.
I aquesta setmana al Parlem de Salut rebem l'infermera Esperança Llové de la Bessa de l'Escala, que avui ens ve a parlar d'un nou projecte que han iniciat per pacients amb fibromiàlgia. I és que avui, 12 de maig, és el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Fatiga Crònica. Esperança, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Per començar, situa'ns una mica. Què és la fibromiàlgia?
Mira, la fibromiàlgia és una malaltia que a hores d'ara, per desgràcia, no se sap ben bé la causa, però que sí que sospita que té que un component neurobiològic que pot afectar totes les àrees de l'organisme. Des de provocar depressions, dolor crònic, que en sigui és una malaltia, i tot el que pot aconseguir, perquè, clar, els afecta a la vida diària, el que és la qualitat de vida. Vale? Tenen problemes de rigidesa al dematí, dolors, com ja he dit, musculars, poden trastorns digestius i alimentaris, com tu has dit, se'ls pot ajuntar la fatiga crònica o la sensibilitat química, electromagnètica, tots els canvis, ja siguin de temperatura o l'estrès, els afecta. És com si tot, diguéssim, estigués més gros, més engrandit a l'afectació amb aquestes persones. És com si fossis més sensible, més receptives a totes les conseqüències aquestes. Aleshores, són malalties que necessiten tractament i acompanyament, sobretot, perquè no són malalties que fins ara no han estat ben, suposo que pel desconeixement, perquè no se sabia ben bé com tractar-les. Aleshores, i elles ho expliquen, primer que s'ha retardat amb el diagnòstic i segona, després el tractament, que inclús molts de professionals de la sanitat no els hi han fet prou acompanyament. A hores d'ara això ja no és així, se coneix bé la fibromiàlgia i el que comporta. Hi ha moltes associacions, també estic contenta perquè des de Roses una companya infermera agafarà la iniciativa d'intentar fer una associació a l'Alt Empordà, que faria molta falta, que fins ara, per exemple, n'hi ha molta al Baix Empordà o Girona, que són molt actius fent activitats per la gent amb fibromiàlgia, que això ens aniria molt i molt bé per la gent de l'Alt Empordà.
Clar, perquè més enllà d'aquests impediments físics o de tots els símptomes que tenen, quin impacte emocional té la fibromiàlgia en els pacients?
Horrible. Per això també s'ha canviat ara, hi ha hagut un canvi de paradigma, perquè amb aquella pensa que portem més de 10 anys fent sessions i portant, acompanyant a la gent i fent xerrades a la fibromiàlgia, que primer van començar dues infermeres, després s'hi va afegir un metge, després una psicòloga, al final hi havia molta gent, però s'ha vist que en definitiva, que està molt bé que hi hagi molts de professionals, però s'ha vist que aquí el gruix de les sessions aquestes, degut a que és el que dona més resultats, en definitiva, a les persones amb fibromiàlgia en quant a tractament, que és l'exercici físic, per tant necessitem una fisioterapeuta, i psicòlogues, psicologia, que ens ajuden totalment, perquè ara el canvi de paradigma és ara se centra a la persona, als sentiments, a les emocions, i com gestionar tot això. És a dir, el grup de les sessions que portarem enguany ho portarà el Rebec, la Sílvia Mies, la fisioterapeuta, com 10 sessions, unes 14 sessions la Sílvia Mies, i hi haurà una nutricionista, enfermeria, dos sessions, i però tot l'altre, el gruix, és, ja t'ho dic, psicologia i fisioteràpia, perquè en definitiva és el que s'ha vist que dona resultat i és el que els hi va millor a aquestes persones afectades de fibromiàlgia.
Clar.
És el tractament tope.
Clar, parlem una mica, no?, d'aquest nou projecte que heu iniciat. Comentes psicologia i fisioteràpia, no?, seran els elements centrals.
Sí. És el canvi de paradigma total que ara es portarà a tot Catalunya. Abans era més centrada en fer sessions clíniques, fer sessions de com era la malaltia i tot això, i ara ens hem centrat més, ja t'he dit, a gestió de les emocions, gestió del pensament, la regulació emocional, tractar l'assertivitat, gestió i solució de problemes, a pensar i reflexionar interiorment per què malaltim, val? Perquè no hi ha coherència entre el que sentim, en el que pensem i el que fem. I això ens entra un conflicte. I per això moltes vegades malaltim, perquè no sabem com afrontar-ho i acabem amb malaltint, en definitiva. Doncs és, bàsicament seria això, que és el canvi que serà total. Ja t'he dit, el que és metge, aquest any no tenim metge, però bueno, metge, infermeria fent poca cosa, nutricionista una xerrada, i ja t'ha dit que el gruix de les sessions seran psicòlogues i la fisioterapa. I el més nou de tot, que ho farem a la platja de Riells. Uh-huh. De 9 a 10 i mitja a partir del 26 de maig. Uh-huh. Vale? Tant... amb tots els beneficis que suposa treballar al mar, amb la salut blava. Vull dir, el iode, el mar, les ones, la sorra, el contacte amb la sorra, clar, això és ideal. I s'ha vist que dona que és molt beneficiós en tots els aspectes. I ja t'ho dic, això serà del 26 de maig al 9 de juliol, dimarts i dijous, de 9 a 10 i mitja, a la platja de Riells. I comencem el 21 de maig, que farem la presentació, que hi serem tots, i allò que serà aquí a l'escala, a la sala de formació.
Uh-huh. Per tant, la primera sessió és a l'interior, però després ja sortiu a fora, sí, en aquest entorn que ens deies, a la platja de Riells.
Sí. I això perquè s'ha vist que tot el que de cara al mar, vull dir que s'ha vist que és molt beneficiós, uh-huh, en tots els aspectes.
I és un projecte grupal, llavors quin paper hi té el grup, no? Què aporta als pacients poder fer aquest procés acompanyats i no sols?
Conèixer, no sentir-se sols, fer grup, fan xarxa entre ells, acaben tenint grup de WhatsApps, acaben donant-se suport també després a posteriori entre ells. Sí, sensació de grup, de pertany a algú, de l'il·lusió de fer coses conjuntament i participar, i com que expliquen coses així, vull dir, el que va bé un potser l'altre no ho sap i pot fer-ho, entens? Perquè cadascú aporta la seva opinió i les seves vivències.
Aleshores, quin tipus d'activitats no afavoreixen el benestar d'aquestes persones?
Tot el que sigui exercici físic. Qi-yum, tai chi, caminar, nedar, el que puguin fer bonament, exercici físic, és el pilar. El que passa que, esclar, aquí entra una altra cosa que no he parlat i he fet incís, amb el dolor. Són persones amb dolor crònic, que com ja he dit, el dolor crònic en si mateix és una malaltia, quasi. Aleshores és incongruent dir una persona que té dolor com li pots demanar que faci exercici físic. Pues és el contrari, com més exercici, com més es mogui, com més així, més es resol. Perquè entendre i gestionar on se provoca, perquè al cap el dolor es provoca al cervell, entens? I totes les connexions nervioses, però conèixer tot aquest gestió del dolor i com afrontar-ho i com i entendre, costa molt.
I entenc que tot això també estarà vinculat, no?, en aquestes sessions grupals, donareu eines, sí, també.
Exacte, la cosa aquí, donar eines per gestionar-ho tot això, gestionar el dolor, i sí, perquè en definitiva la medicació cura o arriba allà on arriba, però no te soluciona els problemes la medicació, ans al contrari, que a vegades amb tanta medicació que porten, el que hem de tractar són els efectes secundaris de la medicació. Uh-huh. Entens? I aleshores fent exercici, fisioteràpia, gestió, molta gent pot reduir medicació. Uh-huh. Això és clar, és beneficiós per tothom.
Uh-huh. Llavors, aquest és el nou projecte que engegueu aquest any des de l'ABS de l'Escala. No sé si teniu també dins de l'ABS altres activitats per pacients amb fibromiàlgia.
Sí, tenim tot l'any, portem, que aquest és un dels grans avantatges que anys enrere, molt enrere, no hi havia continuïtat. Ara hi ha continuïtat. Uh-huh. Tenen exercici, la fisioterapeuta està fent des de diferents grups de parts del cos, està fent el Deep Salut també de marxa nòrdica, Qi-yum, Tai Chi, dirigides, la Sílvia Mies, la psicòloga, porta tot a la part de gestió de les emocions, sí, fan moltes coses al llarg de l'any. I després hi ha l'oficina de Més 60, que també fan més coses. Uh-huh. Si no, es duen moltes activitats amb aquesta gent. I a part, i si veiessis totes les activitats, per exemple, que es fan al Baix Empordà, quedaries meravellada que fan, que és el que jo voldria que se fes ara a l'Ala Empordà. A veure si aconseguim tenir una associació aquí a l'Alt Empordà i poguéssim engegar, tenir socis i començar a fer activitats com es fan als altres llocs.
Perquè què creus que faltaria, no?, per poder fer tot això que demanes?
Clar, perquè ara tenim el que fem aquí, i l'oficina, i això t'estic parlant que ho porta l'Ajuntament, que ho porta, saps?, més entitats, més gent, i que ve gent de fora, i que ve fent xerrades. Clar, és sobre, diguéssim, ens obrim i tenim més facilitats.